Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 12 reconeixements de qualitat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones. Cada dijous, al matí, aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres, molt bé. Molt contentes perquè aquesta setmana ens han otorgat el 13è reconeixement de qualitat. Sí, sí, el 13è, per la gran tasca impulsora, innovadora i referent al país en matèria de gènere que estem fent en els mitjans de comunicació. Un gran agraïment a Pimec, la petita i mitjana empresa de Catalunya, per otorgar-nos aquest reconeixement. El darrer estudi realitzat a Euskadi en igualtat en l'àmbit de la família ens diu que la realitat està maquillada. Ells en diuen barnizada. Aquí li direm maquillada. Per què? A nivell de visibilitat, a nivell visible del que es respira en el carrer, és que les relacions són entre iguals. Hi ha una democratització familiar i hem passat a una horitzontalitat de la jerarquia. Es critica obertament el model patriarcal i hi ha una acceptació del repartiment de les tasques domèstiques. Això a nivell visible i de portes en fora, però el que queda ocult és una altra realitat. En primer lloc, hi ha un tracte diferent entre els nois i les noies. En l'àmbit familiar, recordeu, la noia té una pressió domèstica a nivell de les tasques, de les cures, de la pròpia descendència i fins i tot amb l'ascendència. En canvi, el noi està sobreprotegit respecte a tots aquests punts. És ben curiós. En segon lloc, hi ha més control familiar sobre la noia a nivell d'horaris, moviments i fins i tot en els comportaments. En tercer lloc, sense voler, tenim la tendència de reproduir dinàmiques masclistes i, per acabar, les expectatives i les orientacions, encara a dia d'avui, són sexistes. Pels nois, la família busca prestigi. Per la noia, encara arrosseguem uns rols tradicionals i femenins. Perquè el Plusvàlua Dones volem superar totes aquestes barreres ocultes, hem de trencar aquestes expectatives, aquestes orientacions sexistes i tenim tan i tan arraigades. Per fer-ho, avui contem amb Maria Teixidó. Maria Teixidó és advocada, empresària, expresidenta del Circuit Barcelona-Catalunya-Montmeló i exsecretària de la Junta Directiva del Barça i la responsable de futbol femení d'aquest club. Maria, bon dia i molt benvinguda de nou al Plusvàlua Dones.
Moltes gràcies, Mireia, molt contenta d'estar aquí.
Igualment, el mateix et diem. Com ho tenim, això? Aquesta realitat familiar és similar al món laboral i empresarial?
A veure, jo crec que estem en un moment de revolució, no? I a poc a poc anem... M'interessa, o sigui, em sembla interessant del que has dit, no? Aquesta separació entre el visible i l'invisible. Que el visible comenci a qüestionar estereotips i maneres de fer és important, no? Perquè al final això ha d'anar fent tacadol i ha d'anar penetrant, no? És obvi que l'últim dels reductes, no? Allà on no han entrat encara tots les càmeres i tal, potser i encara està protegit de la visió dels altres, és el de casa i és on costarà més, no? Potser. Però està bé que el discurs vagi parlant d'això, està bé que prenguem consciència de que estem perpetuant aquests rols, perquè, com hem dit moltes vegades, no, el fet de que el context cultural sigui tan potent ens fa perdre, no, a vegades la consciència de que estem perpetuant-lo, no, de que aquest context no ens engloba, no hi cabem bé les dones aquí dintre i hem d'anar-lo trencant a poc a poc.
I tant, aquesta motxilla que sense voler tenim normalitzada i que afortunadament, com bé dius, estem vivint una revolució. Una revolució on ja des d'aquí, des d'Euskadi, ens estan dient que ha quedat clarament tot el tema del patriarcat, que ningú ja en vol saber res, afortunadament, moltes persones. Però, en canvi,
Aquesta motxilla que dèiem que ens pesa tant, doncs encara tenim normalitzades tota una sèrie de conductes. Consideres que hi ha un gender washing? El gender washing vol dir una neteja a nivell de gènere, un cert postureig.
Totalment.
Per part de les empreses.
Sí, sí, el que passa és que jo crec que estan passant dues coses que són diferents, tot i que a vegades les acabem confonent, no? Una cosa és la reclamació que hi ha en general per un lideratge més femení, i l'altra és el qüestionament que hi ha sobre la discriminació més llarga de la història, que és la de la dona, no? I aquestes coses no necessàriament conflueixen sempre en la mateixa persona, dona, no?
Clar.
Sinó que al final el lideratge femení també està en molts homes, i l'exemple paradigmàtic d'això l'hem vist amb Obama, no? Per exemple. Per tant, la societat està avançant i està canviant, i estem trencant la jerarquia, perquè empresarialment, i torno a la primera pregunta que feies, és veritat que les estructures planes, els treballs per equips i projectes on es barregen, no, gens amb posicions i rols diferents, està guanyant terreny, sobretot Covid mediante, no? Amb aquesta deslocalització física on d'alguna manera estem forçats a interactuar d'altres maneres, ens està fent descobrir doncs això, no? Una altra possibilitat, una altra opció, una altra realitat possible, no? I crec que hem de ser conscients de que són dues coses que passen en paral·lel, però repeteixo que no a vegades tenen el mateix objecte persona darrere, no?
Clar.
I que hem d'actuar sobre les dues realitats per transformar-les i fer que al final pues, tinguin el resultat òptim i bo que volem totes que tinguin, que és arribem a la igualtat efectiva i real i a una societat 50-50.
I tant, aquesta igualtat efectiva i real, que en àmbit familiar ens està dient l'estudi que la jerarquia s'ha perdut, que ja estem davant d'una horitzontalitat que gràcies al Covid, entre d'altres molts punts, també l'hem anat veient a nivell empresarial. I tot aquest tema que ens estàs comentant, de que cada vegada aquests lideratges estan canviant i que també un home pot portar el lideratge femení.
Absolutament, absolutament. Jo crec que és a més una de les coses que hem de posar de relleu en el sentit de que tot el feminisme i tota aquesta reclamació d'igualtat no és una cosa només de les dones, i que aquest lideratge de femení tampoc és només exclusiu de les dones, i que el que estem reclamant a nivell de lideratges i de guies és una visió més holística del món que tenim entre mans, perquè l'hem d'afrontar i hem d'afrontar els reptes que ens representa ara mateix des d'una perspectiva molt més àmplia, no? I aquesta és una perspectiva que les dones hem tingut sempre, precisament perquè hem tingut al nostre càrrec la cura de la relació, no? De la relació familiar, de la relació social, no? D'allò que tot funcioni, no? I jo crec que aquesta és, diguem, la tasca que se'ns va assignar quan, no, es van distribuir els rols i vam dir, no?
Sí.
Un i altre, i que ara la tasca és doncs fer-la confluir en un punt intermig on els dos, no, els dos sexes, els dos gèneres, tothom pugui des de la seva diversitat doncs assumir aquesta part femenina que òbviament tots tenim.
Per arribar a aquesta visió més holística, més global que ens parles, hem de qüestionar les coses de manera profunda?
Clar, clar, hem de prendre consciència, hem de ser conscients dels moments. Estem en un moment complex, complicat, ens ho diuen per activa i per passiva, però on hem de ser clars, no? Què tenim? Tenim com a repte, és a dir, la pandèmia que tenim o que estem vivint, la crisi climàtica, no són coses que hagin aparegut del no-res, no? Allò de, uah, i de repente els científics, els sociòlegs, la gent que està en contacte amb la realitat, no? De les pandèmies arreu del món, de les que hi havien assolat Àfrica i Àsia, tota aquesta gent porten molts anys advertint-nos d'aquesta realitat i de què passaria. Per tant, cal que girem la mirada, no? I deixem de preocupar-nos potser de coses més superflues per veure que els grans reptes de la humanitat avui en dia, que amenacen la nostra supervivència com a espècie, ens demanen una acció conjunta i estructurar, doncs, això, un altre tipus de lideratge que enfoqui realment els objectius i que articuli tots els talents que tenim cap a la seva consecució.
Les empreses i els governs ho tenen clar, això?
No ho sé. No ho tinc tan clar que ho tinguin clar, és a dir, seguim tenint, no, bretxa de gènere a tot arreu, bueno, seguim tenint els mateixos problemes, anem fent progressos, però també estem recollint moltes dades últimament de com la crisi està afectant i està fent retrocedir els avenços de la dona a potser una o dues dècades enrere, i això,
totalment,
això que ho han dit, no, Bill Gates i aquesta gent que es dedica, no, a l'estudiar i a fer molts anàlisis de la situació de la dona arreu del món, ens ho van dient dia a dia, i això és altament preocupant, perquè vol dir que per culpa de l'urgència o l'emergència estem deixant de banda coses importantíssimes per al nostre futur, no?
I tant, això passa sovint, que les emergències ens fan oblidar el que és realment important, aquesta necessitat tan gran d'urgència. El que tenim clar és que cal canviar, cal generar canvis, i l'inclusió de persones diverses a l'equip, o fins i tot a vegades sense experiència o amb experiències des d'altres àmbits, pot ser motor de canvi.
Absolutament. Jo crec que el canvi està en el diàleg, jo crec que el canvi està en la nostra interacció com a persones, i que les possibilitats es generen allà on trobem sinergies o trobem, diguem, resposta a preguntes que ens hem anat fent, i cadascú de nosaltres, no, tenim aquesta experiència vital que ens fa únics, perquè podem ser advocats o podem ser economistes o podem ser biòlegs, però a part d'això som persones, som pares, som mares, som oncles, som cosins, som nets,
veïnes,
som fills, clar, i tot això ens configura una experiència i una realitat, no, sobre el terreny, que pot aprofitar moltíssima gent, no? I el més important que hem de fer és parlar, preguntar-nos coses i saber quins són els nostres somnis, com volem arribar-hi, anar trobant aquells companys de viatge que realment facin possible el que tenim en ment.
I tant, ens parles de parlar, ens parles de diàleg, paraules realment molt maques i accions sumament necessàries. On cerquem? On busquem, Maria, aquestes persones per parlar, per tenir diàlegs, per fer avançar i generar aquests canvis?
A veure, en llocs nous, no? Hem d'estimular la curiositat, hem d'anar a conferències de temes que ens piquin la curiositat però potser no coneguem, hem d'atrevir-nos a trepitjar fòrums que no hem trepitjat o no trepitjaríem normalment, i hem de forçar-nos a estar en un terreny desconegut per simplement interrogar, descobrir i saber, no? I jo crec que això és meravellós, o sigui, i conèixer, doncs, gent que coneix gent que tu coneixes i anar provocant aquestes trobades, no? Que al final, doncs jo hi crec molt, no? En aquella llum que se t'encén quan algú et diu una cosa i fas aquell clic de hauries de parlar amb, perquè sí, pot sorgir alguna cosa, no? D'aquí, l'experiència ens ho demostra, d'aquí neixen projectes meravellosos, no? I això és el que hem de fer sense parar.
Doncs sense parar, hem d'anar parlant, hem de donar cada vegada més veu a quina el plusvalua dones. La realitat és que vens de dos àmbits tradicionalment masculins, el futbol i el món del motor. Quins àmbits a dia d'avui consideres que encara arrosseguen aquesta masculinització?
Molts, perquè crec que moltes cúpules de molts llocs encara estan ocupades per la mentalitat antiga de l'home, no? I de l'home que se sent còmode en la posició que sempre ha ocupat, simplement perquè, com que ja li va bé, no la qüestiona, no? Jo he passat per dos sectors on òbviament són molt masculins, però on també hi ha dones que a pesar d'estar fent molt bona feina, doncs brillen poc o tenen menys oportunitats que els seus companys homes, no? Com a sorpresa del món del motor és que, per exemple, la normativa no impedeix que les dones doncs competeixin amb els homes, no? I no obstant, hi ha molt poca dona, no, que hagi arribat a l'elit.
Però poden competir junts?
Sí, no hi ha cap limitació, així com el futbol. Per exemple, sí que tens una clara separació, no? El futbol professional és pels homes,
sí,
i la dona, doncs, està en aquest règim, no, que ara estan intentant professionalitzar i que van vies de fer-se, però encara no és una realitat, doncs en el món del motor no existeix, no? I tenim, doncs, corredores en moto, doncs, l'Anna Carrasco, per exemple, a més, que bueno, doncs, les vas veient i fan coses, no? Però per què a la Fórmula 1 no hi ha una dona, no? Per què no hem fet aquesta aposta? Jo crec que no la fem perquè no hi pensem, perquè hem associat masculinitat, això, atreviment, a motor, no? A coses que...
Però perquè no hi pensem, perquè com tu estaves dient, a les cúpules directives encara hi ha, doncs, molt home, i aleshores no hi pensa en aquesta opció?
O, bueno, és el mateix, per exemple, i això ho vam viure amb l'equip femení de futbol del Barça, l'equip femení, quan li vam donar les mateixes eines que el masculí, doncs va fer una progressió exponencial, no? I la idea de professionalització neix d'un home, de Jordi Mestre, que era el vicepresident esportiu, i la recull i la adopta com a programa de candidatura al president Bartomeu, i després s'executa, i tinc la sort, no?, de poder compartir aquest projecte i liderar-lo en un moment donat, no? El que veus molt clarament és quan a tu t'han fet entrenar les pitjors hores que quedaven disponibles als gimnasos, no tens un seguiment mèdic, ni una inversió publicitària, ni la tele mirant-te, què vols que fem? Si a més estudiem, treballem, no? És impossible. Quan jo faig una acció positiva per canviar aquest context, si et faig entrenar al matí, que és quan el teu cos li va millor, clar, et faig una supervisió nutricional, ja et dono uns equips, diguem, de premsa, de màrqueting, d'això darrere, que t'ajuden a, no?, a deixar-te de preocupar determinades coses i concentrar-te en la teva feina, que és jugar a futbol, tu de sobte arribes al final de la Champions molt abans del previst. Per què? Doncs perquè això té recompensa i la lectura al final és: hem invertit massa recursos només en una part de la societat, no? I ens toca invertir recursos en tota. I quan inverteixes recursos i poses el focus, no?, i dones aquesta igualtat d'oportunitats, les coses doncs floreixen, no?, i sorgeixen. I no sé fins a quin punt, no?, arribarem a una paritat real de veure, jo sempre dic, mitja en broma, però molt, molt seriosament, que la igualtat serà quan tinguis equips de futbol mixtes.
I tant.
Qui ens ha dit que no és possible que determinades posicions les ocupi una dona? Qui ens ha dit que el potencial físic de la dona ja l'hem assolit, no?, amb el que hem vist? No sé, jo crec que, no?, tenim les germanes Williams al tennis, tenim prous exemples de superació brutal, embarassos passats i demés, que ens estan qüestionant aquesta, no?, idea molt antiga de que potser l'esport no és del tot beneficiós per la dona, que encara hi ha homes que ho pensen.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ens parles de que estan aflorant diverses iniciatives en el món de l'esport. A les taules de negociacions també està florint la presència femenina?
A poc a poc, però n'hi ha poca. És veritat que jo he pogut participar molt en reunions de federacions esportives, no?, d'alt nivell, tant a nivell europeu com a nivell nacional, i és veritat que trobes a faltar dones, no? I és veritat que quan hi som aportem una visió diferent, no?, i complementària, no millor, complementària. Simplement tenim en compte aspectes addicionals als que sempre s'han tingut en compte i, per tant, fem jugar nous aspectes en les equacions. Per tant, com és el que venim dient, no?, si fins que les cúpules de totes les organitzacions, entitats i actors que juguen no hi hagi una representativitat suficient de la dona, costarà molt veure canvis, tot i que es van produint.
I tant, afortunadament es van produint, i és amb el que ens hem de quedar. I ens hem de quedar i proposar fermament fer passes endavant en aquest àmbit. Tenim avui aquí també a Sílvia Buesso. La Sílvia Buesso, ja la coneixeu tots, és experta en fundraising. Sílvia, molt benvinguda.
Hola, aquí estem de nou. Molt contenta d'estar escoltant a la Maria. Perfecte.
Sílvia, com veus tot aquest tema des del punt de vista dels mitjans de comunicació? Perquè la Maria ens comentava que potser no es dona la suficient visibilitat.
Jo em demano més Maries a les ràdios, a les teles, youtubers, petant-la. És a dir, la Maria jo no la coneixia. És a dir, acabem de començar una conversa, li he fotut una canya a la Maria brutal, perquè per mi la Maria, el que he conegut d'ella i que és el que les dones sabem fer, m'ha quedat claríssim qui és ella. No m'ha parlat ni del poder, ni m'ha fet de fanfarrona con totes aquestes posicions supercool. És a dir, ràpidament he sapigut qui és ella i m'ha deixat molt clar que té per davant un futur de nassos i que estic convençuda que els mitjans de comunicació són els llocs on hem de fer les preguntes incòmodes, Maria, i les respostes també incòmodes, perquè jo crec que el titular, i que el vull compartir amb tu, és qüestionar, i diré un taco una mica petitó.
Et deixo, avui et
hem
deixo.
De fer, d'alguna manera, parlar de les merdes que no ens ajuden amb molta claredat i al mateix temps amb diplomàcia, Perquè a vegades les dones diem les coses tan maco que perdem la contundència del missatge. Llavors, per mi, Maria, jo crec que ets una tia que pots explicar coses que has viscut des de les merdes tan clares que us estic compartint i al mateix temps fer-ho com un aprenentatge per totes aquelles noies i nois que t'estaran escoltant.
És que fixa't, Sílvia, t'explicaré un secret que també pot servir d'aprenentatge per totes aquestes noies i tots aquests nois. Ara, quan parlàvem de certs llocs de representació, alguns càrrecs, tu saps que hi ha alguns que no es paguen? Que no estan remunerats. Què en penses, Sílvia? Com t'has quedat?
M'he quedat...
De poc no ha caigut al terra, la Sílvia, ja us ho diem.
I més amb les dones. Tenemos precio, no me fastidies. A veure, la feina que fem vale mogollón. I té un preu, clar. Of course. És que ho dic en castellà, en català i en anglès, me da igual. Llavors, en el moment, i sempre ho dic, quan tu t'esculls i et valores, és quan la gent et valora.
Clar.
Perquè hi ha un tema de reconèixer que tu estàs fent un acte de servei. Si és que les dones som collonudes. Tenim algo que és vocació de servei i no ho fem per conquerir, que és el que m'arriba la Maria. No ho fem per conquerir terrenys ni perquè el poder i el control n'ha d'anar. Ho fem perquè el que volem és acollir, volem servir, volem oferir. Brutal. Llavors, valemos muchísimo.
I tant,
caríssimes, somos caríssimes.
Penseu que en el tercer sector la gran majoria dels càrrecs són dones, també la grandíssima majoria de càrrecs mitjos i de tot el que és el voluntariat. O sigui, és molt curiós, però és clar, les coses també les hem de tenir clares. Si tenim formació i estem destinant un temps, doncs això ha de ser lògicament remunerat. Si no, ja ens n'anem a fer doncs el que estàvem dient ara, voluntariat.
Correcte. Sí, sí. No, jo crec que estem transformant una mica tots aquests conceptes, no? Jo crec que tenim associat el concepte de poder encara, no? Aquest concepte antic, i jo crec que li hem de passar una pàtina, o sigui, és que el poder és una altra cosa, no? I jo sempre dic, i ho crec fermament, el poder està en totes les posicions, és igual el nom que tingui, no? I el poder segueixes tenint perquè tens relacions, perquè al final la vida no són silos i compartiments estancs, que això és el que moltes vegades ens han volgut fer creure. La vida és connectada i la vida és interdependència, i això ens ho hem de gravar a foc. O sigui, jo no sóc sense els altres, res és sense els altres, i de fet, la pandèmia, el confinament, jo crec que ens han portat aquesta veritat, ens l'han portat davant d'una manera que jo crec que ens ha sobtat a molts, no? Potser, de quina necessitat tinc de l'altre i quina necessitat tinc de l'altre per interactuar i per créixer, i perquè jo no sóc sense l'altre, no? Crec que això a vegades hem intentat obviar-ho en el sentit de dir, no, les coses són i les realitats són i les empreses funcionen. Cap projecte, cap empresa és més que les persones que el fan. I aquí és on hem de començar la transformació, no?
Està clar que és el moment de les grans aliances. Amb qui? Amb qui fem aquestes aliances, Sílvia? I en què i per què?
Mira, et diré amb qui no les fas, les aliances. Perdonat que empiece por el principio.
Molt bé.
Els que et foten pedres pel camí, fuera, bye bye. Dos, els que et diuen lo que te falta, hello, bye bye. Se le falta i a ti sí que te falta. No, busquem persones que realment ens qüestionin també, que ens treguin, com deia molt bé la Maria, no? Que de nuestro diamante el fagin brillar. I que ens diguen, tia, estàs haciendo muy poco, narices, exponte, proposa't, ves aquesta activitat, com deies tu, Maria, ves aquest foro, potser no coneixeràs a ningú, però jo estaré amb tu i et presentaria gent. O sigui, gent que et sacsegi.
I tant, està clar que hem de tenir crítica constructiva per aprendre. Alerta, alerta, mireu ara el que ens porten avui. Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora i experta en les bones relacions, fa una hora ens ha trucat dient que té molt bones notícies. Aviam què ens explica. Maria Eugènia, molt bon dia.
Molt bon dia. Mira, una notícia superbona, sobretot per les bones relacions, és el que ha organitzat la Caixa aquesta mateixa setmana, el Women Investors Day, una sessió que pretén posar molt èmfasi en el procés de fundraising, obtenció de fons, per als projectes i startups biomèdiques.
Wow.
És un pas clau per la supervivència de projectes i sobretot amb to femení. És a dir, anem a buscar, es discutirà quins reptes pot tenir una emprenedora pel fet de ser emprenedora i pel fet de ser dona en un àmbit de presència masculina. Però aquí es congreguen homes i dones. Vull dir, la força de tots, no? Per tenir aquí una participació de líders de BioCat i de diverses empreses tecnològiques.
I tant, Maria Eugènia, realment és un super notición. Estem parlant d'emprenedores, de fundraising, de que la Caixa està apostant molt i molt fort per aquest Women Investors Day i realment que tots anem junts de la mà. És fantàstic, justament avui, com bé saps, tenim aquí a Sílvia Busso, l'experta en fundraising. Sílvia.
Notición, notición. No puc estar més contenta quan es suma l'emprendiment amb les dones, amb solucions mèdiques per la supervivència del que són, òbviament, les habilitats d'emprendedoria de les dones i el tema de la salut. Vull dir que molt necessari la suma, i el que m'agrada d'aquest tema és que en el fons estem pensant en un impacte positiu, perquè el propòsit té aquest impacte positiu. Vull dir que animo a moltes empreses, a moltes institucions a que facin la seva aportació i contribueixin, perquè són projectes que mereixen que assoleixin la seva fita. Molt contenta.
Que bé, completament. Maria Teixidor, que també ens acompanya a la taula.
Doncs, a veure, si a més són projectes de salut femenina, millor que millor, perquè sabem que aquí falta inversió i falten estudis, no? I tot el que pugui sumar en aquest àmbit, doncs és una meravellosa notícia.
I tant, que si realment la Fundació Bancària La Caixa aquest any està destinant moltíssims diners i moltes ajudes amb tot el que són els avanços científics i la salut. Doncs, Maria Eugènia, moltíssimes gràcies i t'esperem físicament la setmana vinent aquí al Plusvàlua Dones.
Magnífic, magnífic. Ens veiem.
Adéu-siau.
Adéu.
Amb el que ens hem de quedar d'aquesta tertúlia tan magnífica que estàvem tenint és que el poder són les relacions.
Totalment. Si les dones som algú, som cuidadanes. Cuidem, curem i connectem. I juntes, davant de la dificultat, la qüestionem per créixer en positiu.
Maria.
Sí, jo també em quedo, no?, recollint una mica el que deia la Sílvia, amb que ens cal destinar energia allà on veiem que hi ha possibilitat de canvi.
Doncs la possibilitat de canvi hi és, i tant que sí, i la seguirem fent totes les persones, juntes i plegades, cada matí a les 9:30 del matí, aquí, a Ràdio Estel, al Plusvàlua Dones, i sobretot al vespre, a les 8 i a les 10, a FibraCat TV. Fins aquesta nit. Adéu-siau, Plusvàlua Dones.